A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
10 i 13 minuts. Intentem que això no torni a passar mai més, va dir l'alcalde per tancar un debat, i el fet és que ahir va passar una cosa que encara no havia passat mai. Què és? Portar un dictamen a votació? Que la votació tingui unes conseqüències determinades, diguem-ne que negatives o molt negatives? Que això encengui un senyal d'alarma potent que vola sobre el cap de tots els regidors presents al ple i que al final s'acabi votant a favor de repetir una votació perquè s'entén que la votació anterior porta unes conseqüències que no són volgudes per ningú. Es torna a repetir una votació i la votació, diguem-ne, que ens porta a un resultat que tranquil·litza els ànims de tothom. I tot plegat per una frase, per aquells que diuen que això de la semàntica, bé, que és important això, per una frase que deia alguna cosa semblant a 68 Masies i que no havia d'especificar, diguem-ne que en aquest cas la modificació no especificava exactament el nombre de Masies, sinó que assenyalava les que existissin en el moment de tal cosa. Per aquesta frase, per aquesta, si volen dir-ho així, per no mal parlar, per aquesta punyetera frase, ahir es va encallar el ple, però ben encallat, ben encallat. Un equip de govern que probablement potser es pensava que tenia la majoria absoluta assegurada, però que prenia com a barem els regidors que eren presents al ple i no al ple en la seva totalitat, i una oposició a la qual li deia l'alcalde que ja havien de saber que els dictàmens de planejament urbanístic s'han d'aprovar sempre per majoria absoluta, però que en cap moment se'ls va dir en la comissió de govern prèvia al ple municipal que aquest punt que es portava a aprovació en caràcter d'urgència podia tenir una transcendència com la que ahir es va demostrar tenir. Hem tingut una certa sort, perquè si no s'hagués aprovat aquest punt concret, aquesta modificació, avui el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sitges ja estarien plovent les sol·licituds de llicències de nous pisos turístics. Però, com dirien els castellans, a porrillo. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. No em va quedar clar si era a partir d'avui o era a partir de l'1 de gener.
A partir de l'1 de gener.
Perquè quedaven... que la moratòria és fins al 31 de desembre.
Exacte. Doncs a porrillo a partir de l'1 de gener, perquè si no recordo...
L'1 de gener no és hàbil, el 2.
Si no recordo malament, Joan, la regidora Aurora Carbonell va assenyalar que hi havia com a la vora de 400 sol·licituds.
Sol·licituds, més les que pogués haver fins que s'instaurés una nova moratòria. És un tema com a mínim des del punt de vista del formalisme del funcionament molt, molt curiós. I ahir vam aprendre una cosa nova: la majoria absoluta és la del plenari, no la dels presents. I ahir ho vam aprendre nosaltres, ho va aprendre l'alcalde també, perquè és la pregunta que li va fer al secretari.
És a dir, es compta per nombre de regidors d'un ple, no per nombre de regidors presents físicament
en un plenari, correcte. I per tant, quan la llei diu que s'ha d'aprovar per majoria absoluta, s'entén que dels 21 regidors, per tant, 11, ja està. No, encara que hi hagi 12 al Saló de Plens. Si no hi ha 11 vots, no és majoria absoluta, és sempre majoria simple. Això és un dels pocs punts destacables del ple d'ahir. De fet, farem una versió gairebé escurçada del nostre resum del ple, perquè, malgrat que finalment vam estar allà 3 hores i mitja, poca cosa de substància política, més enllà de la tramitació i de debats que molt específics va portar ahir al ple. Com és habitual en els últims plens, faltaven una colla de regidors, 4 ahir. Per tant, ja fa bastants mesos que no fem el pleno i estem lluny d'aquest pleno. D'entrada, es van aprovar tant el calendari de juntes de govern com del ple de l'Ajuntament. S'aprova només fins al maig. el nou consistori serà l'encarregat d'aprovar la resta del calendari fins al desembre, perquè és dintre d'aquest calendari de sessions només. També es va aprovar la ratificació d'una modificació i actualització dels estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que va cridar l'atenció perquè el ponent d'aquest punt que portava l'alcaldia era Ferran Ignasi Llombart. Per què? Doncs perquè és el representant de l'Ajuntament de Sitges a la Mancomunitat i en tant doncs va ser ell qui va explicar aquesta modificació d'estatuts, que bàsicament és una modificació de caràcter tècnic. També es van aprovar unes qüestions molt tècniques relacionades amb recursos humans sobre un complement personal transitori no absorbible ni revaloritzable. Bé, una qüestió, com dèiem, molt tècnica. I també l'acord de classificació i retribucions dels llocs de treball de l'Ajuntament. Bé, no, és que no els llegim el punt perquè és molt enrevessada l'escriptura del punt i ningú el va explicar, i per tant, doncs, si no ho expliquen és difícil que nosaltres puguem transmetre més que el que està escrit, que tampoc s'entén.
Alguns d'aquests punts, en la majoria de casos, però basats en la normativa vigent,
sí,
que d'alguna manera, diguem-ne, marca ja tot allò que fa referència. Per exemple, es va parlar dels augments de retribució dels càrrecs elèctrics també d'acord amb la normativa vigent, i per tant l'Ajuntament no ha fet altra cosa que adaptar tot el que és el seu funcionament intern a la nova normativa vigent en diferents àmbits.
Sí, exacte. Llavors es van aprovar també la...
Com deia aquell, doncs sí.
Sí, no, és que estava llegint. Es va aprovar també la modificació dels saldos inicials d'obligacions reconegudes d'exercicis tancats. Es va aprovar, ja està. I després també un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit de relacions d'operacions de despesa en procediments relacions de contracte menor. Oi que no ho entenem entès? Nosaltres tampoc.
Entendran que us evitem, per tant, diguem-ne, la numeració en el ple municipal d'alguns d'aquests punts,
no, perquè, és que...
perquè no en trauríem gran cosa.
Amb això va passar un quart d'hora,
uh-huh.
Tot això...
Però també és lògic, perquè s'han de dir i s'han d'aprovar.
Sí, sense...
Però vull dir que no tenen més que el que tenen.
No hi havia més.
No hi havia més.
I abans d'entrar al control dels òrgans de la corporació van haver quatre urgències. La primera era... la percepció de... Bé, la regularització d'uns increments salarials als treballadors, també la nova organització dels quadrants de la policia i una cosa que esmentava ara en Vicenç, l'increment de l'ús 75 als càrrecs electes, que aquest ha de passar per ple i que llavors diguem és correlatiu a l'increment que en el seu dia es va aprovar també pels treballadors municipals.
Que quedi clar que en aquest sentit, per si algú de vostès pensa «Ai, mira l'Ajuntament com se'ls apugen», això està normativitzat des d'un punt de vista, diguem-ne, superior. L'Ajuntament l'únic que fa és adaptar-se a la llei vigent.
Correcte, que és l'aprovació de l'increment, tot i que hi ha una certa, diria que hi ha una certa discrecionalitat a l'hora d'aplicar determinats increments, però bé, en qualsevol cas no fa res que no es pugui fer. Això sí, si no hi ha diners no es pot fer l'increment. En aquest cas, doncs, com saben que la situació econòmica de l'Ajuntament és més sanejada, doncs sí que es pot portar a terme. I per últim, aquí ens aturem. Ens aturem perquè hi havia una modificació de tràmit, simplement una modificació per aprovar, en el seu dia es va fer una modificació per aprovar inicialment el pla general, el POM, pel que respecta als habitatges d'ús turístic, amb l'aprovació d'una moratòria per fer aquella consideració en tres zones, etc, etc. En el seu dia ja es va explicar bastant abastament en què consistia aquesta modificació.
I com saben tots vostès, és una normativa que s'incorporava al Pla General.
Sí, correcte. Mm? És una normativa que passa a formar part del POM. D'aquesta manera s'han de fer el procediment d'aprovació normativitzat en les aprovacions de planejament, és a dir, una aprovació inicial, una aprovació posterior també a l'Ajuntament després d'un període d'al·legacions, després es porta a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i després, quan torna a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, es fa l'aprovació definitiva en el ple. És a dir, és un procediment d'aprovació de quatre aprovacions. La qüestió és que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona va detectar doncs una qüestió semàntica. En la zona 3, la que fa referència a les masies, bé, a les zones no urbanes, ara ho diem bé, a les zones no urbanes, estava especificat el nombre de masies, 68, del terme municipal. La qüestió és que la Comissió d'Urbanisme diu, els hi deia a l'Ajuntament que substituïssin això per una frase que fes referència a que seran incloses aquelles masies que estiguin reconegudes com a tal en el moment de l'aprovació de la normativa.
Uh-huh. És a dir, que no es faci referència a un número concret de masies, sinó aquelles masies que estiguin reconegudes com a tal en el moment d'aplicació o aprovació de la normativa.
Això sí que va generar alguns dubtes entre alguns dels regidors. Va haver algun dubte sobre el fet de que si això obria la porta a que qualsevol construcció que estés en l'àmbit natural es pogués considerar masia i aleshores Àngels Castilla. Sembla ser que la cosa no és així. De fet, Carme Gasulla li va demanar un compromís a Laura Carbonell, que aquesta després va assolir després que hi hagués el problema de la votació. I, per exemple, doncs, Lluís Mercè, que va insistir en el que s'ha de fer és modificar el catàleg de masies i per tant, doncs, tenir clar quines són a partir d'un catàleg específic que no s'ha realitzat a partir de en la regidoria d'Urbanisme.
Diguem-ne que Lluís Mercè feia valer que es demanava una aprovació a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, quan l'Ajuntament encara no havia aprovat el seu propi catàleg.
Correcte.
I havia, diguem-ne, especificat el seu propi catàleg.
I la Comissió d'Urbanisme, doncs, els hi diu les que estiguin aprovades i, per tant, reconegudes, però, clar, han d'estar en un catàleg que no existeix. Hi ha una contradicció en si mateix.
O si existeix no està aprovat, o no s'ha portat a ple per la seva aprovació.
No existeix, és a dir, no existeix del punt de vista formal.
Exacte.
Evidentment, les masies, si són 68, estan comptades.
Dades.
Però, clar, han d'estar subjectes a un procediment que no s'ha
efectuat. Que no s'ha fet.
Manel Rodríguez de Ciutadans també doncs, va afegir-se a aquest canvi, però avisant que arriba tard, que no era el procediment. La qüestió...
Tot això abans de la primera votació,
Després d'aquestes consideracions es vota. I després de la votació van bé 10 vots favorables, no m'hem apuntat aquí perquè ara el secretari no esmenta els...
Diu vots a favor i la resta.
I la resta.
Abstencions i la resta. I aquesta resta no és sempre fàcil de considerar.
Tenint en compte que hi ha 8 grups, és molt difícil apuntar qui ha votat a favor i qui ha votat en contra. I per tant, doncs, ens cenyim a que va haver 10 vots a favor, l'equip de govern i 3 regidors de l'oposició, o 4, perquè ahir en faltava un de l'equip de govern, i la resta es van abstenir, no hi va haver cap vot contrari. I aleshores, quan anaven a saltar el següent punt, diu el secretari, hi ha hagut majoria simple i això és un tràmit de planejament urbanístic, per tant no queda aprovat. I pim, salten les alarmes, no queda aprovat, i si no queda aprovat, advertència, si no queda aprovat aquest tràmit urbanístic, no tira endavant la modificació i per tant s'ha d'aixecar la moratòria, que està decretada fins al 31 de desembre. I aquí comencen els advertiments. Si s'aixeca la moratòria, s'han d'acceptar les 400 sol·licituds d'entrada...
I totes les que puguin venir.
I totes les que puguin venir, fins que hi hagi una nova moratòria. El que posa en qüestió tot el sistema. Aleshores, Carme Gasulla va esmentar, bé, doncs jo canvio el meu vot. I l'alcalde va advertir, bé,
hem votat.
No es pot canviar el vot un cop efectuat d'entrada.
I van passar uns minuts tensos perquè
va haver una consulta al secretari i el secretari va dir que clar, això no està normativitzat en el ROM, repetir una votació, i ell entén o entenia o va aplicar un criteri
que l'única via possible per poder repetir una votació
era que hi hagués unanimitat dels regidors de no posar cap objecció en tornar-la a repetir. Va haver una mica de silenci, aleshores Lluís Mercè va dir, no, jo no estic d'acord, tots ja sabíem el que votàvem. I bé, havent-hi una objecció de Lluís Mercè...
Primer ho va dir així, aprofitant també per carregar contra el govern en el sentit que havia portat un tema transcendent d'una forma urgent i que en l'informativa tampoc...
I sense explicar això. Aquí va haver una estira i arronsa perquè l'alcalde també va dir que això és de primer de regidor, entre...
És de primer de regidor saber que qualsevol tema de planejament urbanístic s'ha d'aprovar per majoria absoluta, va dir l'alcalde.
Correcte, sí. El que passa és que també, doncs, de la mateixa manera, la consideració de la majoria absoluta és la majoria del plenari, no dels presents.
I potser també és un plantejament de primer de regidor.
Oi? La qüestió és que hi va haver algun regidor també que es va sentir ofès per aquesta interpel·lació de l'alcalde sobre el coneixement de les obligacions del regidor a l'hora de fer les aprovacions o les responsabilitats que tenen a l'hora d'aprovar una cosa o no, perquè doncs, tan veritat és que els regidors han de saber que hi ha d'haver majoria absoluta pels canvis de planejament, com que és fàcil informar sobre aquesta necessitat o com que la majoria absoluta és la del plenari i no la dels presents. Mm-hmm. Per tant,
d'alguna manera això va propiciar que Elisabet Pérez li digués a l'alcalde que aturés d'alliçonar els regidors de l'oposició, perquè el govern també havia d'assumir unes responsabilitats en la gestió de tot aquest assumpte.
La qüestió és que tot plegat va acabar amb Carme Gasulla dient, bé, doncs, i si fem un ple extraordinari per portar aquest punt abans que ens caduqui? I davant d'aquesta situació, Lluís Mercè va dir que entenia també doncs, la situació general creada, i després també de les consideracions que havia fet
Vinyet Lluís, Ferran Ignasi Llompart.
Correcte, i que va fer també sobretot l'apel·lació a la responsabilitat d'Aurora Carbonell. Doncs Lluís Mercè va dir que sí, que doncs canviava aquesta objecció que havia posat i que no tenia cap inconvenient en que es tornés a procedir a la votació.
Perquè qui més escoltaran afectada és Aurora Carbonell, que és qui va dir en veu alta que un aixecament de la moratòria en el cas de Sitges, perquè segurament en una altra població dius, mira, tens 15 dies en què aquesta norma no s'aplica i potser no passa res, però aquí assenyalava Aurora Carbonell que després de tanta lluita de tots els grups polítics per contenir el nombre de pisos turístics, ara resulta que arran d'aquesta votació s'aixecava una moratòria i al Departament d'Urbanisme hi ha un gabadal de sol·licituds de pisos turístics, i això veritablement va escoltar en el to de veu d'Aurora Carbonell visiblement preocupada pel que podia suposar, per les conseqüències que podia suposar aquesta votació. Fet i fet, es va tornar a votar.
I majoria absoluta.
I el ple va respirar. Uf. I aleshores va ser quan l'alcalde va dir intentem que això no torni a passar mai més, i vostès escoltaran de fons un com allò de dir, bueno, aplica-t'ho tu també. Escoltaran, no es va dir en veu alta, però implícitament aquell rum-rum que va generar la frase de l'alcalde Miquel Forns gairebé tenia aquest significat que els comentava.
Per tant, anava a dir moraleja de tot plegat, oi? Encara que la cosa sembli que només és una frase i és una aprovació de tràmit, si el tema és important i transcendent, doncs una miqueta tothom hauria de portar fets els deures de casa. Si no, al final doncs tenim aquí un debat de mitja hora o tres quarts per evitar un problema que tothom volia evitar.
Feia temps que una frase no tenia tant de pes. I a la frase no té res, Només a dir, treguin del d'allò, allò 68 masies, i poseu el nombre de masies existents o considerades com a tal en el moment de bla, bla, bla.
Si diran és bestiesa, segur.
És que en el fons, mirat fredament, té molts, diguem-ne, que té molts ítems per pensar que és una bestiesa.
Perquè en el fons diu el mateix, però, però... Si de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona diuen això, què li has de dir?
Què has de dir? Que no.
Doncs ho aproves, ja està.
En aquest cas, la intervenció inicial és
d'Aurora Carbonell explicant doncs, aquesta consideració que d'entrada semblava només una consideració tècnica o formal, però que després va esdevenir un autèntic mal de cap.
Com recordaran, aquest estiu vam aprovar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística referent als habitatges d'ús turístic, i en aquell moment vam fer una aprovació inicial que ara havia de passar a la Comissió de Territori de la Generalitat que fes l'aprovació definitiva. Quan ha arribat per fer aquesta aprovació definitiva, el que ens diu ara des de la CETUB, ens diuen que hem de fer una petita modificació, bàsicament és una frase, que és el que portem avui. No sé si recorden que la regulació del pla d'aquest pla urbanístic constava de tres àrees: la zona A, que és la zona cèntrica de Sitges més Aiguadols, la zona B, que és la resta de població, i la zona C, que és la zona de sòl no urbanitzable. I en aquest àmbit concret és on hem de fer una petita modificació Bàsicament és que nosaltres el que es posava en un principi era que s'estableix que el número màxim d'UTs serà el corresponent al nombre màxim d'habitatges del catàleg de masies, que actualment és 68, i el que proposa la comissió és que s'estableix que el número màxim d'UTs serà el corresponent al nombre màxim d'habitatges del catàleg de masies quan entri en vigor. És a dir, ells el que han fet bàsicament és treure el número de 68. Quedarà en la zona, en l'àmbit C, quedarà regulat amb un nombre màxim d'habitatges, els que estiguin catalogats en el catàleg de masies, que actualment són 68. Bàsicament només és canviar les frases aquestes, que cada vegada que parla de l'àmbit C, col·locar-ho d'aquesta manera tal com tenen. Vull recordar que la Comissió d'Urbanisme ha felicitat a l'Ajuntament, ens ha felicitat als tècnics, sobretot per la feina que han fet, perquè entenen que és una proposta molt bona i molt vàlida com a regulació d'habitatges d'ús turístic, i vull aprofitar aquí també el moment per felicitar-los per la feina feta. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Torn de paraules pels grups. Senyora Gasulla.
Senyora Carbonell, no és una observació menor la que fa el Departament de Territori i Sostenibilitat, perquè és una declaració de que hi ha una pila d'edificacions existents executades de forma il·legal en zones no edificables d'altíssima protecció natural, a la que es legalitza el seu futur ús turístic. Nosaltres pensem que s'ha d'acreditar mitjançant catàleg les edificacions existents, ja que abans es limitava el catàleg de masies. Si no, el que pot passar a partir d'ara és que apareixeran nous habitatges legalitzats de cop i volta, i pensem que realment és obligatori, és imperatiu, s'ha de fer el catàleg real, limitatiu i imperatiu. El nostre vot està condicionat per això, de fet, està condicionat per això. Si hi ha un catàleg i va en aquesta línia, el nostre vot, aquí hi ha aquest compromís, serà a favor, si no ens abstindrem. L'altra observació que volia dir al respecte d'aquest informe és que s'incrementen prop de 5.000 metres quadrats d'habitatges en implantar-se en sòl turístic, que no és poca cosa, que estan fora de protecció del catàleg de masies. I per acabar la meva intervenció, volia fer un comentari respecte al que diu efectivament l'informe del Departament de Territori de la Generalitat, vés a la memòria del document que es presenta des del Departament de l'Ajuntament, on diu precisament que es posa de manifest que el ritme exponencial, diu la memòria del document que presenta l'Ajuntament, que es posa de manifest que el ritme exponencial de creixement dels habitatges d'ús turístic al municipi de Sitges comporta, entre altres coses, un seguit d'externalitats negatives. I el primer que diu és la reducció de l'oferta d'habitatge habitual i risc d'incidència a l'increment dels preus d'habitatge. Per què dic això? Doncs perquè en el passat ple hi va haver una intervenció del senyor Aldeanes que demanava justificar per què fèiem aquestes afirmacions, i on remeto precisament amb aquest informe, amb aquesta memòria que el mateix Ajuntament dona, per aclarir conceptes. És a dir, que aquestes afirmacions que fem de que efectivament els UTs afecten de manera negativa l'habitatge habitual a Sitges és una afirmació que no és gratuïta i que a més comença a ser realment un drama. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Lluís Mercè, tenim la paraula.
Bé, jo crec que aquí hi ha un error d'observació per part del nou editor, perquè les masies, tal com va fer el senyor Pujol, el redactor d'aquesta revisió del PPAC, amb el qual donava la mateixa ampliació a cada una de les masies. I això, pues, crec que és un error, i crec que realment cada masia que vulgui dedicar-se té la seva ampliació que pugui ser. Això en primer lloc. Segon lloc, com vol que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona aprovi un tema de les masies quan realment no està aprovat ni pel ple municipal? Home, en quin cap de que això es porti diguent que és un gran èxit, de que quan no realment no hem tingut ni nassos de portar el PPAC a l'aprovació d'aquest ple ni les masies. Hi ha un catàleg de masies amb el qual es té que modificar. Llavors, però, bueno, aquesta és una mica la problemàtica que tenim en aquests moments. Llavors, jo crec que d'aquí, ja ho vaig parlar a la informativa, jo crec que és un error total, que clar, és lògic que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona digui no, primer que passi pel ple, perquè si no, escolti, com vol que li aprovem una cosa que vostès no la tenen aprovada? Home, és que si no, no va. I això és el que està passant aquí. Jo crec que el tema que amb bon criteri, senyor Mas, amb el tema de que no totes les masies tenen que tindre el mateix percentatge que va fer el senyor Pujol. Vale? Jo crec que està ben posat per la banda del seu departament. Però bueno, això primer vés tinc que vindre a ple, aprovació, i després vés tinc que anar a la comissió. Aquí ho hem fet al revés. Vale? Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Senyor Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, disculpeu la veu avui. Creiem que arriba tard, és a dir, com sempre, i a més per via urgència, 3 anys i mig tard, però nosaltres sí que donarem suport perquè crec que sí que és important oferir també un catàleg, però el problema és que, com sempre, no, les normes aquí no se segueixen, no? És com el cas del Pla de l'Arbrat, que porta més de 10 anys i aquí ningú el respecta i molt menys a l'Ajuntament. No? Però en tot cas, creiem que s'havia de fer també per part de l'àrea de promoció econòmica, no només de territori, i a més hem de ser molt conscients que s'ha de diversificar l'oferta. No? I finalment, el tema de la inspecció. Evidentment creiem que el tema de la inspecció, el cos d'inspector, és fonamental. És a dir, s'ha de dotar coherentment el cos d'inspecció per sancionar els habitatges d'ús turístic que no siguin legals. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Alguna intervenció més dels grups? No? Senyora Carbonell, per contestar.
Sí, gràcies. No, una mica per contestar la senyora Gasulla, per tranquil·litzar-la, pel que tinc entès. O sigui, el POM ja adjunta un document on diu el màxim de masies que hi ha, no hi haurà més masies, no en poden haver-hi més. I el catàleg de masies, que és cert, que és veritat, que s'ha de, el catàleg de, que s'ha d'aprovar, el catàleg el que fa és una protecció especial d'aquestes masies, vull dir que és evident que s'ha de fer el catàleg, i per això, de fet, la Comissió d'Urbanisme ho diu, correspondrà al nombre màxim d'habitatges del catàleg de masies quan entri en vigor aquest catàleg, és lògic, però vull dir que no poden haver-hi més masies, perquè això ja està regulat amb el pla urbanístic. D'acord? No, amb les masies, clar, les masies que hi hagi, evidentment, no, mas, evidentment, les masies són legals, entenc.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més sobre aquest punt? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta.
Són 10.
Vots en contra.
Cap.
Abstencions.
Resta, queda aprovat per majoria simple.
Moltes gràcies a tots els grups. Entrem al torn de control dels òrgans de la corporació.
Disculpa.
Amb el primer punt, que és la donació. Senyor secretari, perdó, teniu la paraula.
Majoria simple, en el cas de la verificació d'un text refós. És una figura de planejament general, requereix de majoria absoluta. En aquest sentit, s'han aconseguit 10 vots a favor. La verificació del text refós. S'ha adoptat per 10 vots a favor. En aquest cas, és majoria simple, 10 vots. Requereixen com a mínim 11 vots. Perdó? No s'aproven. En aquest sentit, és el que vull referir-me.
Senyor secretari, per aclarir-ho, la majoria absoluta és la dels presents o la del plenari?
La majoria absoluta és en relació al nombre legal. Per tant, en relació a 21 membres que té el plenari, nombre legal, es necessiten 11 vots a favor. La majoria absoluta són 11 vots a favor. En aquest cas, si no he errat, si no m'he equivocat, s'ha assolit una votació de 10 vots a favor, de manera que no s'ha assolit el quòrum necessari per l'aprovació d'aquest punt.
Doncs aquest punt no queda aprovat i, per tant, el tema dels UTS queda penjat. Senyor Nin.
Un aclariment, és a dir, primera, que a nivell legals jo crec que no ho sabem prou tots els que estem aquí, el que suposa, primer, no aprovar aquest punt, i segurament jo crec que d'aquí ningú sabia que havia d'aprovar-se per majoria absoluta. Així doncs, jo crec que un punt així potser hauríem de ser coneixedors que ha de ser aprovat per majoria absoluta.
Senyor Mas.
Sí, no, com diu el senyor Nin, jo crec que això, en certa manera, ho hauríem de saber abans de votar, perquè seria una informació important. Segona, remarcar la importància d'aquest text refós, perquè aquí, en certa manera, hem barrejat les masies amb els UTS. Llavors, pensem que a Sitges hi ha 18.000 habitatges. Confondre voler ordenar 18.000 habitatges amb les 68 habitatges de Masia Gaià són dos temes que no ens interessa barrejar. El que es pretén amb això, com molt bé deia la regidora, és que realment regulem d'una manera taxativa el creixement d'UTS, que jo crec que està en l'esperit, jo crec que està en l'esperit de tots els grups. Per tant, demanaria tornar a votar i veure si realment ja s'assoleix una majoria d'11, perquè no ho sabíem abans, entenc.
Senyora Gasullà.
Miri, senyor Mas, jo crec que aquesta intervenció sobrava. Li dic de veritat, I de la mateixa manera que li dic això, un momentet, perdó per la veu, jo crec que la seva intervenció sobrava perquè no, vostè habitualment, quan una cosa no li ve de cara, ja comença a rondinar i a dir que el que fem ho fem malament. Jo crec que som conscients del que votem. Però malgrat això, senyor Mas, moment, sisplau, malgrat això, jo demano el compromís, que és el que ha demanat a la regidora, de que el catàleg sigui imperatiu i limitatiu. Si és així, el meu vot jo el canvio. Però no, li asseguro que la seva intervenció em torna a fer replantejar. Perquè, home, jo crec que la gent que estem aquí asseguts som prou responsables del que estem fent. No cal que ens alliçonin del nostre vot. I en qualsevol cas, si hi ha aquest compromís i és públic, el meu vot el canvio. Moltes gràcies.
Però és que, senyora Gasullà, no sé si es pot canviar el vot, entén? O sigui, vostè ja ha votat. És a dir, el vot no es pot canviar. És a dir, o tornem a repetir la votació perquè hi ha un acord que es pot repetir la votació i el secretari ens hauria de dir si es pot fer, o queda com queda. I si el tema dels UTS no tira endavant, doncs no tira endavant i cadascú ha votat en conseqüència. I punt. I punt. Els que han votat a favor, han votat a favor. I els que no han votat a favor, no han votat a favor. I s'ha acabat. És així. I cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat. Senyora Carbonell i després senyora Gasullà.
Bé, no, tal com deia el senyor Jordi Mas, és cert que una cosa, encara que estem parlant de masies, exactament amb el tema que estem portant aquí no té res a veure. Jo adverteixo dels perills. Primer de tot, em puc comprometre 100% amb el que demana el senyor Gasullà, perquè ho he preguntat als tècnics i evidentment ens podem comprometre. El perill que hi ha ara, com bé recorden, hi ha una moratòria que s'acabava ara, a finals d'any. Si això no s'aprova ara, ara torna a veure-hi lliure absolutament perquè tothom comenci a agafar tots els habitatges d'ús turístic, que hi ha moltes peticions encara, que estem dient que no perquè gràcies a tota aquesta normativa no es poden fer, dels legals, ja no diguem dels il·legals. Per tant, jo penso que és prou greu i prou tenim un problema prou seriós, crec, perquè no tornem a deixar la veda oberta perquè es tornin a habilitar habitatges turístics, perquè si aturem això, evidentment, doncs ens podem passar bastants mesos que pot haver-hi una problemàtica molt greu. Jo, per la banda, de comprometre'm en el sentit que vostè diu de les masies, de que siguin aquestes 68, que no hi hagin, evidentment, en el tema de comprometre'ns, tal com demanava el senyor Rodríguez amb la inspecció, estem fent el màxim possible. La setmana que ve contactem amb una empresa especialitzada només en inspecció, però amb el tema de les masies sí que ens podem comprometre segur al 100%. Gràcies.
Senyora Gasullà, havia demanat la paraula.
Torno a repetir que jo crec que l'advertiment de que s'havia d'aprovar per majoria absoluta s'havia d'haver fet abans de la votació. I penso que aquí hi ha una errada de forma, en qualsevol cas. I per una altra banda, jo ja he condicionat el meu vot, ho he dit abans, condicionava el meu vot a la seva resposta, me l'acaba de donar ara. Jo què vol que li digui? Moltíssimes gràcies.
Senyora Pérez, i després senyor Mercè.
La nostra orientació de vot anava en el sentit de que aquesta era una esmena tècnica, no tenia molt de contingut polític. Estaríem disposats a valorar el canvi de vot, però escolti'm una cosa, senyor alcalde, no ens renyi, Aquí el que ha de saber si això s'ha d'aprovar per majoria absoluta o simple és vostè. Si no té vots suficients, s'ha de treballar els vots dels demés. A què estem jugant aquí? Aquesta és la nostra feina. Si el dia de la informativa ens diuen ei, això ha d'anar així, penseu que si això no s'aprova, el reglament no tira endavant i amb el que ens trobem, que és el que ens han dit ara, això es hagués aclarit des del primer dia i els números els han de fer vostès. Moltes gràcies.
Tots els documents urbanístics s'han d'aprovar per majoria absoluta. És l'ABC del regidor de la regidora. Tots els documents d'aprovació urbanística són de majoria absoluta. Ho recordem, encara que estiguem a final de mandat, gairebé, però... Senyor Mercè.
No, només comentar el que vostè està comentant, que sí, és per majoria absoluta, totalment, en tots els documents urbanístics. Però, clar, jo crec que en aquest sentit, si es porta al mes de gener i es busca el, vostès com a equip de govern busquen la, en fi, altres grups que s'hi puguin apujar, tampoc passa res per un mes, eh? No s'acaba el món, eh? Sí, bueno, el registre acaba, però també la voluntat de que també es pot fer la suspensiva al revés, eh? Oh, sí, bueno, sí, sí, però també pot fer la suspensiva. Sí, però si està votat, votat està.
Arribats aquí, senyor secretari, es pot procedir a una segona votació o no? Si els portaveus estan d'acord, lògicament.
És una qüestió no prevista legalment, de manera que únicament podríem, diguem, enervar l'obligació de mantenir el resultat amb una consideració, si és que tots per unanimitat consideren tornar a votar. Si no, no veig altra alternativa.
Hi ha algun portaveu, algun grup municipal que no estigui d'acord en que es produeixi una segona votació? Doncs teniu pocs segons per contestar. No? Entenc que no. Doncs, per tant, fem una segona votació perquè ningú diu el contrari. Segona votació.
Un segon. No hi ha cap objecció a tornar a fer una votació, per tant, per unanimitat, tots els regidors presents consideren tornar a fer una votació?
Sí? Doncs si el senyor Mercè no hi està d'acord, no podem fer-ho.
No, perquè tal com ha dit la Carmen Gasulla, o tant com ha dit la Isabel Pérez, jo crec que això a la informativa s'hauria tingut que aguantar. Aquest equip de govern va amb una alegria, aquí tot el món és orégano, i això jo crec que és prou important per tindre-ho en compte i no esperar a l'últim moment per portar-ho a ple. Gràcies.
Bé, doncs no hi ha votació. Sàpiguen les conseqüències d'això. La moratòria queda aixecada. La moratòria queda aixecada i els grups haureu de donar resposta a la gent quan us diguin per què es donen d'alta més habitatges d'ús turístic. És així de clar. És així de clar. Senyora Carbonell, i després senyora Vinyet Lluís, havia de demanar la paraula? No. Senyora Carbonell.
No, només confirmar que... Confirmo que és un error garrafal no aprovar això, eh? O sigui, en tres dies, l'any passat, en tres dies que va haver-hi una publicació a l'ECO mentre no es va aprovar, es van donar d'alta 200 habitatges. 200 habitatges. O sigui, ara, en tres dies es poden donar d'alta 300 habitatges o 500 ràpidament, eh? O sigui, penso que és un error molt gran per no rectificar una frase on diu que en lloc de dir 68 habitatges digui els habitatges que el catàleg de Masies diu, per no rectificar aquesta frase, no fer aquest canvi, és un error que ens empenedirem tots, però anys, eh? Només ho vull remarcar.
Senyora Gasulla, perdó, senyor Vinyet Lluís, primer. Després senyor Rodríguez, després senyora Gasulla.
Bé, jo ja he votat que sí, però entenc molt bé el que està explicant la regidora Carbonell i crec que hauríem de fer una mica d'esforç tots per posar les coses al seu lloc i tal com es va dient, sempre ens estem queixant que hi ha molts habitatges turístics. Fem una reflexió en veu alta i a veure si es pot tornar a votar. Gràcies.
Senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, jo crec que si és així que la moratòria quedarà aixecada, home, l'impacte econòmic i el desistiment dels procediments seria una qüestió econòmica molt dramàtica per a aquest ajuntament, no? Perquè si estem parlant de nombrosos procediments judicials, crec que aquí tots hauríem de ser rigorosos i responsables.
Sí. Judicials no, és a dir, la moratòria acaba i queda oberta la possibilitat de donar-se d'alta.
Em refereixo al desistiment que pugui tenir l'Ajuntament davant d'aquesta nova, és a dir, sense efecte aquesta moratòria, és a dir, els procediments que estan actualment en curs. Jo crec que aquí hauríem de ser tots rigorosos i en tot cas, des del nostre punt de vista, crec que la interpretació, a banda del criteri tècnic i malgrat el que ha comentat el secretari, que es pugui elevar per via urgència un altre cop aquest punt. Gràcies.
Senyor Mas i després senyora Gasulla.
Sí, no, senzillament posar també en consideració a tots els membres del consistori que aquest document no ha estat ni precipitat ni en qualsevol cas anant de pressa, i la feinada que hi ha aquí dels tècnics municipals és enorme. No es poden imaginar les hores que hi ha aquí darrere. Entendre que estem aquí perquè a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, uns senyors que es reuneixen a Barcelona, diuen que on te diu el nombre màxim d'habitatges del catàleg de masies actualment 68, ha de dir s'admeten que el número que el catàleg de masies quan entri en vigor. Aquesta mena de precisió semàntica és el que estem votant. O sigui, no està d'acord amb que es faci una precisió semàntica amb un document que l'equip tècnic d'aquest Ajuntament ha estat mesos i mesos i mesos a darrere, em sembla, no entenc el sentit de votar en contra o abstenir-se amb això, que és una precisió semàntica que ens imposa la Comissió Territorial d'Urbanisme i el seu equip jurídic per la major precisió del que es diu, perquè evidentment quan entri en vigor voldrà dir que s'apliqui la legalitat d'aquell moment, i per tant és el més lògic a l'hora de redactar. És un petit canvi de redacció amb tres paraules de tipus semàntic que no entenc com pugui dificultar un document d'aquesta transcendència. Torno a dir, i deixi'm acabar de dir una cosa, la reunió de la Comissió Territorial va ser el dia 13 de desembre. Més ràpid no es pot anar. Gràcies, senyor Batlle. Ai, no tinc temps.
Gràcies, senyora Gasulla, senyor Mercè, senyor Llombart, i si hi ha alguna paraula més, donarem per acabat ja el debat, perquè no hi ha gran cosa més a dir.
Bé, la primera consideració respecte als comentaris que fa el senyor Mas, aquí hi ha una qüestió aritmètica prou important, perquè vostès estan en minoria. Penso que també haurien d'haver tingut en compte les baixes que hi ha al plenari el dia d'avui, perquè és un tema prou seriós, i per tant aquí s'han de fer números, perquè és un tema, efectivament, com deia la regidora, prou transcendent. I l'altra, la meva proposta, és fer un ple extraordinari i urgent per tornar a treure el tema. Moltes gràcies.
Senyor Mercè.
Bé, miri, anem a veure, senyor Mas. Vostè ja fa un any i mig que té un PPAC preparat per portar aquest ple que no el porta. Peri, sí que té que veure, tot té que veure. Home, el PPAC està en les masies.
El dels senyors del ferrocarril...
Escolti, no em surti per la tangente. No, que vostè sempre, quan no li interessa un tema, el de vira. Sí, com el tema de la Granja 2, etcètera. Clar que interessa. Sí, però té que veure amb el tema del catàleg de patrimoni. Clar, o com que no? O no estan les masies allà? Per què no està aprovat aquest catàleg? Per què? Bueno, sí, home, hi ha molta feina. Feina de tothom, però aquest és el seu problema. No és el problema dels ciutadans. Llavors, vostè el que té que fer és la seva feina. I si no, fer funcionar el seu departament. Però ja està. Aquí no, vostè no digui que té massa feina perquè no la fa. I si no la fa, busqui-la la forma de fer-la. I això és el que té que fer. No està fet, no, perquè ni el carrer de ferrocarril està fet, ni això ho té fet. Vale? Així insuccivament. Vale, miri, jo, a veure, repensarem el nostre vot, si fa falta. Perquè realment és un error i una equivocació de l'equip de govern amb el qual no mira en quines baixes té en aquests moments per poder arribar a aquests 11 vots que necessita. I això, amb el temps que porten vostès manant, ja ho tindrien que saber on estaven i com estan. Nou horitzó es repensarà el vot. I si es té que haver una votació nova perquè això no passi, ho farem. Però que realment vostès no vulguin tindre la raó perquè no la tenen. Gràcies.
Senyor Llombart.
Sí, senyor Batlle. Bueno, a mí lo que me sorprende y nos sorprende es nuestro grupo del Partido Popular es que ahora se esté debatiendo un punto de tanta envergadura y de tanta importancia en un pleno municipal cuando se ha expuesto incluso por la propia regidora el impacto que esto va a tener en el municipio y que de multitud de ocasiones hemos tratado no solo dentro del equipo de gobierno sino con el resto de la oposición en las comisiones de ordenación territorial y habitatge. Por lo tanto, creo que es una decisión que también reside en el propio gobierno, pues el poder establecer un criterio futuro, puesto que esto va a tener una afectación tremenda a Sitges y no solo al municipio en sí como infraestructura, sino también a la regulación que afecta indirecta o directamente en muchos casos al turismo y a la explotación de nuestros negocios de turismo en el municipio. Por lo tanto, hay una afectación tremenda dentro de lo que es este contexto y el marco que aquí se está planteando y en este expediente 1370/2017 con la modificación puntual a la que hemos hecho referencia. Gracias.
Muchas gracias. ¿Hi havia alguna paraula més? Allò, senyor Mercè, no he entès l'últim. Què vol dir que vol dir que podem fer una votació nova? Estaríem d'acord? Senyor secretari, torni a formular la pregunta aquella que ha formulat abans. Si hi ha algun regidor o regidora que estigui en desacord.
Com deia, l'única possibilitat és el propi plenari, doncs reconsideri la votació realitzada amb anterioritat, tot i que això no està previst en el ROM. De forma que si el propi plenari, tots els membres presents, reconsideren formular de nou la votació, doncs no es veuria cap objecció per part d'aquesta secretaria. De manera que si es pregunta si existeixen objeccions a que es realitzi una nova votació d'aquest punt per part dels 17 regidors presents. No. Doncs no es veuria inconvenient, en tant que els propis regidors s'han manifestat a favor de tornar a votar, que es procedeixi a tornar a votar de forma excepcional.
Deu i 59 minuts i de forma excepcional es va tornar a votar. I el resultat de la votació va ser una majoria absoluta a favor de la modificació d'aquesta frase que forma part del text de la normativa sobre la moratòria de pisos turístics que està incorporat en el Pla General. I pau i glòria. I després de la votació va ser quan l'alcalde Miquel Forns va dir: intentem que això no torni a passar mai més. En fi, aquest va ser, si ho podem dir d'aquesta forma, el titular del ple d'ahir, perquè la resta, home, sí que hi va haver altres titulars, però per descomptat que cap amb la transcendència que podia tenir el resultat d'aquesta decisió o d'aquesta votació. Recordem que tot va venir arran d'un punt d'urgència, a l'ordre del dia. Tot això venia d'un punt d'urgència, no estava ni a l'ordre del dia. Va caure així a plom davant de tots els presents i, com han pogut comprovar, també davant de l'estupefacció d'alguns regidors quan es varen trobar en aquesta tesitura. Joan, per on seguim?
Doncs bé, seguim amb el relat del ple, del poc ple d'ahir, però doncs que van embolicant-se en qüestions més formals que no doncs de contingut. Es van donar compte de la modificació de les comissions informatives temporals, també es van donar la resposta als plens anteriors i a continuació es va arribar al torn de les mocions. Primera, una moció que presenten els grups del PDeCAT i Demòcrates i Esquerra Republicana a favor de l'absolució dels presos polítics. En ser una moció que no és de caràcter local, va tenir, diguem, els temps abreujats, és a dir, dos torns i el primer de 3 minuts. Es poden imaginar, els posicionaments van ser més o menys els que ja es poden imaginar de les formacions municipalistes, doncs abstenint-se en no tractar-se d'un tema local, i doncs la resta posicionant-se. D'entrada, Eduard Terrado va fer una explicació de la moció, doncs explicant fins a quin punt fins i tot personalment li corprenia aquesta situació. Carme Gasulla, que malgrat entendre el fons d'aquesta moció, va anunciar l'abstenció si no es modificava un punt en el qual doncs es demanava una determinada sentència, cosa que l'equip de govern no va fer. Xavier Nin va fer també una explicació de defensa de l'actitud dels presos polítics, i Manuel Rodríguez doncs va recordar que se'ls acusa de greus delictes i que, per tant, doncs, va reclamar que es deixés actuar la justícia perquè, segons va comentar, a Espanya hi ha divisió de poders. Ferreninàs Llombard va fer una cosa ben estranya, perquè d'entrada va anunciar l'abstenció per no entrar en el fons de la qüestió, i finalment en el segon torn d'intervenció va dir que per evitar que guanyés la moció va anunciar un canvi de vot cap al no, cosa que tampoc no va canviar res, perquè finalment la moció va ser aprovada. També hi havia dues mocions que presentava el grup municipal socialista, que en aquest cas ens els presenten com la regidora Elisabet Pérez Ribas i el regidor Javier González Medrano. No entenem la diferència entre una cosa i l'altra, però bueno, se'ns presenta així. Les dues mocions van tirar endavant, malgrat que la primera va tenir l'abstenció i la segona el vot contrari de l'equip de govern, però la resta de regidors s'hi van afegir. La primera, sobre la detecció i control dels trastorns derivats de l'augment de l'activitat del joc entre els i les joves de la nostra vila. Bàsicament, a partir d'unes estadístiques en les quals posa en qüestió posa de relleu una problemàtica que afecta no només els joves de Sitges, sinó també a la joventut en general, l'excessiva exposició a un tipus d'addicció, i la setmana passada recordàvem sortir algun article periodístic en el qual es reflectia aquesta preocupació, i entre les addiccions figurava el joc. Doncs bé, aquesta especial atenció que s'hauria de donar a les persones més vulnerables per aquests inputs que els hi arriben sobre la qüestió del joc. Aquesta moció, com dèiem, va tirar endavant en l'abstenció de l'equip de govern, que entenc que ja s'estan fent mesures en aquest sentit. I per últim, una moció que presentaven també els dos regidors del grup socialista sobre el transport escolar obligatori a les botigues, en concret, perquè la moció no especificava en el seu titular, però de fet hi era per recuperar aquella, i ho va explicar Javier Fernández després, una qüestió que es va pactar en el seu dia quan Javier Fernández era regidor, que hi havia es va arribar a un acord amb l'Ajuntament de Castelldefels per tal que alumnes que visquessin a les botigues i que estessin escolaritzats en centres educatius de Sitges tinguessin un transport gratuït. El que passa és que finalment això no va obtenir la autorització d'un responsable regional d'educació, i d'aquesta manera la cosa va quedar aturada. La moció pretenia o pretén recuperar aquesta qüestió. L'equip de govern no es va mostrar contrari al fons de la qüestió, sí a la manera com s'havia plantejat, i va indicar que de tota manera el que s'hauria de fer primer és un estudi de veure el grau d'afectació i l'interès per part dels veïns d'aquesta qüestió per acabar de valorar si realment s'havia de tirar endavant. Malgrat aquesta opinió, la resta de regidors de l'oposició hi van votar a favor, i per tant la moció va ser aprovada.
Onze i cinc minuts a la sintonia de Ràdio Maricel, repassant el que va donar de si el darrer ple municipal d'aquest 2018. I arribem ja a l'apartat de pregs i preguntes, tant dels grups polítics com també del públic present, que en aquest cas van ser dues preguntes, bàsicament les del públic present al Saló de Plecs.
D'entrada, entre les preguntes dels regidors, una qüestió que has esmentat al començar el programa, per exemple, la il·luminació nadalenca, que va explicar la regidora Carme Almirall que aquest any sí que és veritat, s'ha canviat la il·luminació nadalenca, però els criteris han estat dels tècnics d'urbanisme i no dels de promoció econòmica, i que l'any que ve probablement hi haurà un canvi, perquè s'han il·luminat zones que potser no necessitaven tanta il·luminació i s'han deixat més fosques zones que probablement necessitaven més il·luminació, i s'ha fet més primant un concepte estètic que un concepte funcional.
Carme Almirall assenyalava això, que havia prevalgut un concepte massa tècnic. Primer la regidora va parlar dels enginyers, després va deixar-ho en tècnics, perquè va arribar un moment en què el ple pensava: home, potser allò, un enginyer per no cal, tampoc, només un tècnic ja fem per les llums, eh? Però en qualsevol cas, de cara a l'any que ve, sí que va dir la regidora que serà l'àrea de promoció econòmica la que d'alguna manera dissenyarà la il·luminació nadalenca o gestionarà la il·luminació nadalenca. Òbviament, els tècnics hi assistiran amb tot allò que hagi de fer referència a la logística per posar-la en marxa, però en qualsevol cas, des d'aquest punt de vista de les zones comercials, etc., doncs serà, en aquest cas, la regidoria de promoció econòmica la que gestionarà l'assumpte dels llums de Nadal.
També ens van cridar l'atenció un parell de preguntes que formulava Carme Gasulla. La primera sobre el tema de la impermeabilització de la Falconera, i és que saben que hi ha hagut unes infiltracions de, entenem que de lixiviats de l'abocador de la Vall de Joan, que doncs provoquen moltes males olors i una important contaminació al sorgent submarí de la Falconera, i que fins i tot provoquen incomoditats als veïns del poble de Garraf. Doncs bé, Carme Gasulla anunciava que s'havia arribat a un acord doncs, divendres de la setmana passada per la impermeabilització de l'abocador de la Vall de Joan, per una segona impermeabilització, perquè enteníem que ja ho estava, però probablement doncs, no ho està prou bé, i per això hi ha aquestes filtracions. Aquesta impermeabilització es portarà a terme durant els propers 12 mesos, i preguntava Carme Gasulla si l'Ajuntament havia tingut aquesta informació. D'entrada Jordi Mas deia que no, però després sí que és alguna qüestió sabia l'equip de govern sobre aquesta qüestió. La qüestió és que es prendrà aquesta mesura per veure si d'aquesta manera se solventen sobretot les molèsties pels banyistes de la platja que hi ha després del port de Garraf. També es va demanar que es validi d'alguna manera aquesta sortida mentre duri aquest episodi de contaminació. Sempre ho ha estat, de contaminat des d'aquí a l'abocador. El que passa és que sembla que últimament, darrerament, doncs s'han incrementat el nivell de filtracions, i això que ja fa molts anys, des del 2006, si no recordem malament, que l'abocador de la Vall de Joan està tancat, està clausurat. I la segona, també sembla ser que els propietaris dels establiments que hi ha situats al passeig a la zona marítima, diguem, dintre de la zona de la ZMT, de la zona marítimo-terrestre, haurien rebut algun tipus de requeriment per part del Ministeri, perquè doncs saben que estan hi ha temps de descompte o passat el temps de descompte en aquestes concessions. L'alcalde va admetre que efectivament tenien coneixement de que s'havien rebut aquestes cartes, que l'Ajuntament es mantindria al costat dels propietaris i que al costat d'ells doncs mirarien de fer algun tipus de gestió per parlar amb qui sigui del Ministeri, doncs per evitar que es prenguin decisions que puguin afectar en aquestes concessions.
Hi ha una certa contradicció aquí, perquè no fa massa anys l'Estat amplià els anys en què l'explotació de les concessions podia ser vigent fins a, no sé si eren 70 o 80, però aquesta qüestió, la de les concessions a la zona marítimo-terrestre, i per tant amb totes les conseqüències que té estar en la zona marítim-terrestre amb aquesta vaga del desmantellament de les concessions sempre al damunt, ha anat venint d'una forma gairebé diríem que cíclica a la vida d'aquestes concessions.
Per qui estigui perdut, estem parlant de Kansas Picnic i Club de Mar. Que és com sempre ho hem
dit. Kansas Picnic i Club de Mar.
Perquè aquí parlem de la zona marítima terrestre, sí, però ens referim a aquesta petita illeta de locals, uns d'ús privat i uns altres d'ús social, que hi ha i que doncs estan partits o estan a la banda de mar, i per tant són concessió del Ministeri del passeig.
I que han viscut bona part de la seva vida, almenys en aquests darrers anys, amb la convivència, amb aquesta situació,
amb la daga,
daga aquesta de l'Estat sempre al damunt.
I a continuació aquí ens aturarem la pregunta que formulava, de fet hi van haver diverses formacions que van formular la pregunta similar, però l'alcalde es va explicar a partir de la que va fer la CUP, Pol Vigó, que doncs preguntava per aquest dispositiu extraordinari que durant el pont del Pilar Perdó, durant el pont de la Puríssima es va portar a terme contra el Top Manta amb la contractació d'una empresa de seguretat que va doncs, incrementar les tasques de vigilància contra aquesta situació. Preguntava Pol Vigó doncs, quan havia costat i a Sant de què s'havia fet i bé, l'alcalde va fer doncs, una explicació completa partint de la base de que van ser criteris policials els que doncs, van aconsellar portar a terme un dispositiu d'aquesta mena. Sembla ser que dispositius d'aquesta mena han funcionat bé en altres poblacions que també tenen aquest problema i va acabar també l'alcalde doncs, amb un diàleg amb Pol Vigó reconeixent que clar, hi ha aquí darrere un problema social que a nivell ni municipal ni estatal, però és un problema d'entrada ja de la Unió Europea, no es pot arranjar i per tant aquí l'únic que s'està fent és posant doncs, mesures pal·liatives sobre un problema que ve de molt amunt.
D'alguna manera els grups ja tenien, va comentar l'alcalde, tota la informació i fins i tot va arribar un moment en què semblava que l'alcalde li costava de dir què havia costat aquest dispositiu de seguretat, perquè primer li havia preguntat a Carme Gasulla li va dir que quan fos el moment ja es diria, Pol Vigó va insistir, i és aquí quan l'alcalde ja va dir, finalment, que el dispositiu havia costat 8.000 euros i que de cara al pressupost de l'any vinent hi ha la vora d'uns 140.000 euros per contractar seguretat privada. Compte, però, seguretat privada per aplicar en diferents esdeveniments i circumstàncies. No estem parlant només de la venda il·legal, sinó de tots aquells moments de l'any en què s'entengui que la policia necessita un reforç de seguretat.
I també una altra qüestió, la seguretat privada en cap moment són agents de l'autoritat, és a dir, que l'únic que poden fer és vigilar i avisar quan s'hagin de desplaçar els agents de l'autoritat, però en cap moment ells poden exercir aquesta, diguem, capacitat coercitiva que s'hi tindrien els agents. Escoltem el punt a partir de la pregunta de Pol Vigo.
És sobre el dispositiu público-privat que s'ha ideat per vigilar el fenomen del Top Manta. Sí que ens agradaria unes explicacions públiques sobre el cost i les motivacions d'idear aquest entramat público-privat per vigilar l'activitat. I d'altra banda, que també se'ns informi sobre si hi ha vigent alguna mena de programa per solucionar el tema de veritat, o sigui, buscar-se una sortida sociolaboral a tota la gent que malviu aquesta situació. Gràcies.
Moltes gràcies. Bé, en el proper comunicat, doncs, entenc el que estan demanant, perquè tota aquesta informació que es pregunten els grups sobre l'operatiu nou contra la venda ambulant irregular amb col·laboració d'una empresa de seguretat privada, tota la informació la tenen tots els grups, tota. Per tant, entenc que el que estan demanant és que ho expliquem públicament. Entenc això, perquè teniu-ho, teniu tot. En el pròxim comunicat públic que es faci, incorporarem, si voleu, la xifra del que ha costat, que si no em recordo malament, era al voltant d'uns 8.000 euros el dispositiu que hi va haver pel pont de la Puríssima. Insisteixo, el pressupost municipal del 2019 preveu una partida de 140.000 euros de reforçament de la seguretat, precisament pensant en això. Si es fes el que proposa la prefectura de la policia, el cost seria de 250.000 euros, perquè voldria dir cobrir tots els caps de setmana de l'any, mentre que aquest import de 140.000 preveu els períodes de més afluència turística. Permeteu-me que llegeixi fins on pugui llegir, perquè estem parlant de seguretat ciutadana. I què més m'heu preguntat? S'ha fet això? A les motivacions, correcte. Per què s'ha optat per demanar suport a una empresa de seguretat privada? Doncs perquè ens hem adonat en aquests anys que amb l'actual plantilla de policia local i de col·laboració dels Mossos d'Esquadra no es pot fer front a aquest fenomen. I a més sabem que tot i tenir un reforç de seguretat privada no podrem evidentment erradicar el fenomen, perquè l'origen del fenomen no està en l'ocupació de la via pública, està en una situació de polítiques de migració d'aquest estat i de la Unió Europea que no encaixa amb la realitat. Estan arribant persones migrants de manera irregular i no se'ls dona cap sortida. I, per tant, aquestes persones doncs, busquen la manera per sobreviure, literalment sobreviure, i la venda ambulant a la via pública n'és una. I això està repercutint a que els municipis, que en aquest sentit som els últims de la cua, ens hem de buscar la vida de com solucionem aquesta situació davant d'un problema que és humanitari, però que ens està generant ocupacions il·legals de la via pública, venda de productes falsificats, venda de productes il·legals i fent la competència directa amb el comerç local. O sigui, imagineu-vos que els municipis hem de solucionar això, que és un problema de la Unió Europea. Per tant, la motivació és aquesta, manca de recursos. Com sabeu, cada any hem demanat ampliar la plantilla de la policia local a l'Estat i cada any ens ha estat denegat, malgrat que ara complim tots els requisits d'estabilitat pressupostària i aquest Ajuntament, com diu el president de la Diputació, té tots els semàfors en verd amb estabilitat pressupostària, tots, no en té cap ni amb àmbar, doncs malgrat això ens deneguen poder ampliar la plantilla de la policia local. I per tant, hem provat una qüestió que va sortir a la Comissió Nacional sobre la venda ambulant irregular, on hi ha l'alcaldessa Ada Colau per Barcelona, hi ha l'alcaldessa de Roses, hi ha l'alcalde de Salou, i sóc jo mateix, hi ha les entitats municipalistes, els cossos de seguretat, hi ha representants del comerç, representants del Port de Barcelona, i Roses i el Vendrell han fet aquesta experiència de reforçar la policia local amb seguretat privada i ha donat bons resultats. I ho volíem provar a Sitges. Ho vam provar pel pont de la Puríssima i ha donat bons resultats. Hi havia moments que no hi havia cap venedor. Cap. Ni un. Per tant, val diners? Sí. Ho ha de pagar el municipi? Sí. Però com tot. Com tot. I aquesta és la motivació per la qual estem provant-ho a proposta mateix dels comandaments de la policia local. La seguretat privada no té autoritat policial al carrer. Fa només tasques de suport i informatives. Tasques de suport i informatives. No pot fer res més, d'acord amb el que diu la normativa. Malgrat patrullen, no? I evidentment estan a la via pública. Però qui té la potestat és la policia local i el cos de Mossos d'Esquadra. Principalment la policia local, perquè es tracta de compliment d'ordenances municipals. Per això els Mossos d'Esquadra aquests dies dediquen a fer altres coses, com l'operació Grèvol al voltant del Nadal, sobretot de protecció dels comerços, dels llocs on hi ha, diguem, mercaderies, els llocs de restauració, d'oci nocturn, per donar seguretat i tranquil·litat a tothom per passar unes festes bé. I a més, penseu que estem amb alerta 4, alerta antiterrorista, en grau 4, i això sí que és responsabilitat dels Mossos. I per tant, per això hem hagut de buscar aquesta alternativa. El senyor Vigó em sembla que li he contestat prou àmpliament, no?
Bé, faltava la segona part, que potser la regidora Mireia Rossell m'ho sap dir millor, que era la vessant sociolaboral del tema. I d'altra banda, preguem que se'ns faci arribar de nou, si és que se'ns ha enviat ja tota aquesta informació que deu que ja tenim, se'ns ha comunicat. Sí, va haver-hi una junta de portaveus, però se'ns va dir que se'ns faria arribar una presentació que va haver-hi així i no hem rebut res. Per tant, doncs aprofitem per demanar-ho. Gràcies.
Sí, suposo que refereix a les dades que va donar l'inspector a la Junta de Govern i la Junta de Portaveus, doncs ja els hi faríem arribar. Respecte al que diu vostè de quin projecte de socio laboral hi ha sobre la taula, aquest és un tema que la Comissió Nacional també s'està parlant, però tenim una problemàtica principal, que és que per poder oferir a aquestes persones alternatives laborals a vendre de manera irregular al carrer, els municipis tenim un problema principal, que és que els serveis municipals només es poden dirigir a aquelles persones empadronades. I les persones que exerceixen que fan de manters a la via pública de Sitges, molts, la gran majoria, no estan empadronats al municipi. Per tant, la solució que estem parlant a la Comissió Nacional és de que aquesta oferta o inserció laboral social s'ha d'oferir a nivell nacional. Per què? Perquè Salou ho pot oferir als seus, però si no estan empadronats allà no pot. Nosaltres ho podríem oferir a la gent que tenim al passeig venent, però si no estan empadronats aquí no podem. Per tant, hi ha d'haver una solució global a nivell nacional que pugui encaminar-se cap aquí. Tenint en compte dues coses. Una, que falta que la persona vulgui, i dos, que no es produeixi erròniament un efecte crida, pensant-se que aquesta és la solució. Insistim, la solució està en les polítiques migratòries de l'Estat i de la Unió Europea. Aquí és on s'ha de replantejar tot. La resta són mesures pal·liatives, però si volem mesures curatives de veritat, han de ser preventives i s'han de fer amb les polítiques migratòries. Si no, els municipis amb això estem venuts, totalment.
Onze i 23 minuts i encara ens queda un darrer tema que ha estat protagonista d'algunes converses i que segurament també ho serà l'any que ve. I és un tema que va aparèixer a les preguntes finals del ple, per bé que varen ser unes preguntes que es varen presentar, d'aquelles preguntes que saben vostès que hi ha la possibilitat que la ciutadania pugui presentar preguntes que es formulin abans del ple, per aquelles qüestions de qui no li vagi bé a l'hora o, com que ja saben que habitualment els plens són maratonians, no s'hagin d'esperar fins al final. Pel que sigui, algunes preguntes vinculades a l'Escola Pia no es varen poder fer abans del ple i les va fer Raül Capa en acabar el ple municipal. Bàsicament, 14 de gener, o sigui, el primer dilluns, el segon dilluns després de Reis, perquè el primer dilluns serà el dia 7, és a dir que mirin com són les coses, que Reis s'escau un diumenge i el dia 7 tindrem temps per jugar, doncs l'altre dilluns, 14 de gener, se sabran els resultats del procés participatiu que l'Escola Pia va obrir perquè els pares i mares de l'escola poguessin votar entre aquelles dues opcions que us havien comentat en el seu moment, si la reforma de l'actual edifici o la construcció d'una nova escola. Ahir ningú va dir en veu alta el resultat d'aquesta votació, però implícitament, i ho escoltaran, tot dona a entendre que els pares i mares de l'Escola Pia han votat per la construcció d'una nova escola. Per què tot ho dona a entendre? Home, bàsicament perquè quan un diu en veu alta que hi ha hagut un procés participatiu que una de les opcions ha guanyat d'una forma, diríem que molt folgada respecte a l'altra, i es formulen unes preguntes que totes elles tenen, gairebé diríem, una vinculació directa amb la tramitació i l'execució del projecte de construcció d'una nova escola en uns terrenys determinats. És clar, costa de pensar que tot això ho fas si ha guanyat l'opció de quedar-te on estàs. Tot dona a entendre, per tant, que els pares i mares de l'Escola Pia han votat a favor de la construcció d'una nova escola, però el resultat definitiu no se sabrà, i així ho va dir Raül Capa, el 14 de gener. El fet és que es van fer quatre preguntes sobre l'Escola Pia que tenien un caire urbanístic, per una banda, i per una altra, una pregunta dirigida al regidor d'Educació, Eduard Terrado, sobre si l'Ajuntament entén que en el futur pot haver lloc i pot haver demanda per l'oferta educativa de l'Escola Pia.
Certament. Per tant, doncs, desgranem per parts. D'entrada, la qüestió prèvia, que és la de les preguntes formulades per escrit, quan es va fer el canvi del ROM, de fet, recordem, ho vam advertir, que es podia esdevenir aquesta situació. Fer les preguntes per escrit no obliga a anar a quarts de set, però clar, si no s'adverteix, doncs van els regidors i pot ser que no vagi l'interessat, que té tot el dret a anar-hi després del ple. És el que va passar ahir. El que passa és que hi havia també, es veu perquè no ens en van informar, hi havia una segona pregunta formulada per escrit, que sí que es va respondre abans del ple, al voltant d'una qüestió del carrer del Ferrocarril de les Botigues, una qüestió urbanística que fa mesos que s'arrossega i que no s'hi ha trobat encara una solució per part del Departament d'Urbanisme. Mm-hmm. Venia el representant dels veïns, el senyor Galindo, molt enfadat
per la resposta que s'havia donat
a la prèvia del ple. Doncs bé, aquesta sí que es va formular, la que no es va formular és la de l'Escola Pia. Les preguntes de l'Escola Pia, doncs, com dèiem, van anar al voltant, per una banda, de la voluntat que pot tenir l'Ajuntament i la tramitació, el procediment que ha de seguir l'Ajuntament d'acord amb la Fundació i d'acord amb l'Escola Pia de Catalunya per l'execució d'aquest canvi, d'aquesta cessió de terrenys per construir una nova escola, i per altra banda, doncs, això també les qüestions que volten més sobre la demanda per part del Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament. Les respostes en aquest sentit van ser poc concretes. Bàsicament, doncs, a partir de que hi hagi ja la sol·licitud en ferm, doncs estudiarem les maneres que ens portin a aquest camí. Per tant, doncs...
Que donava la sensació que des de l'Escola Pia es demanava un posicionament, diguem-ne, més clar de l'Ajuntament, però en aquest estat de coses el regidor Jordi Mas, que ja ho saben que en aquest sentit no sentencia massa quan es tracta d'assumptes d'aquests, vaja, va ser el regidor que va dir que no et creguis res que no estigui per escrit, almenys a peu de carrer. En aquest cas, Jordi Mas va apel·lar a que fins aquest procés no estigui més avançat, entre ell o de saber definitivament quina ha estat la votació dels pares i mares, no es pot posar en marxa, diguem-ne, amb una concreció com la que segurament es podia demanar des de l'Escola Pia, tot el que seria un procés del qual encara fermament no hi ha la base, que és el posicionament dels pares i mares de l'escola.
I finalment, doncs, Eduard Terrado, que és qui sentirem, doncs, apel·lava en aquesta necessitat de que s'acabi el procediment. Per tant, doncs, tindríem, doncs, per una banda, els representants de l'escola que no donen encara els resultats finals, l'Ajuntament que no es mulla perquè no els polítics, doncs, han d'esperar que els tècnics els hi diguin com s'han de fer les coses, i tothom més o menys sap cap a on hem d'anar, però ningú té encara clar quin és el camí que se seguirà.
Perquè tothom dona per entès, o almenys això és el que semblava ple, i fins i tot el regidor Eduard Terrado va dir que esclar, tot està tan vehiculat que dona tota la sensació que els pares han decidit per la construcció d'una nova escola. Tothom dona per entès tot això, però evidentment, com que no s'està en ferm res, no es pot tampoc concretar res. Comencem, per tant, amb les preguntes de Raül Capa.
Correcte.
I a partir d'aquí, les respostes...
La resposta d'Eduard Terrado, al final hem posat.
D'acord.
Hi ha la resposta d'Eduard Terrado.
D'acord.
Soc el Raül Capa, president de l'Associació Cultural de Sitges, i bàsicament hem entrat aquestes quatre preguntes. No he vingut a les 6:45 perquè fa dues setmanes he canviat de feina i encara estic... vaig a Cornellà cada dia i el tràfic per tornar és bastant complicat. Bàsicament, voldria fer una introducció per qui no sàpiga una mica. Hem acabat el procés participatiu on els pares i mares de l'Escola Pia han escollit una de les dues opcions, que és o fer una reforma o fer un edifici nou. Els resultats d'aquesta votació, d'aquest procés participatiu, hem definit que els donarem el 14 de gener, on els resultats d'aquest procés que ha fet una empresa externa, doncs, ens la donaran, i degut a les vacances, doncs, ens agradaria presentar-ho l'abans possible, però no podrem. Tenim una valoració, ha sigut una gran participació, estem molt contents amb la participació, i també sabem que l'opció guanyadora també ha sigut per clara majoria. Vale? Llavors pots pensar, doncs, quina opció serà. Vale? Llavors, però el 14 de gener nosaltres ho presentarem amb tots els pares de l'Escola Pia, pares i mares de l'Escola Pia. Llavors, hem preparat quatre preguntes, que són les que hem entrat a l'OAC, i bàsicament les llegiria ara. La primera és: quins tràmits són necessaris per aprovar en ple municipal el conveni d'intercanvi d'usos que ja es volen plantejar al seu dia a l'equip de govern i que per motius aliens a la nostra entitat va quedar en suspès el juny del 2017? La segona és, Segons consta el redactat del Pla d'Equipaments de Sitges, existeix una peça de sòl públic al sector PPU1, la plana Santa Bàrbara Vall Pineda, on es preveu el trasllat de l'Escola Pia. És un terreny que consta o ens constarà en el document definitiu d'aquest Pla d'Equipaments? Tercera, s'han descartat altres alternatives de sòl públic destinat a equipaments per desenvolupar el projecte Escola Nova de l'Escola Pia Sitges? I l'última, donat el creixement de la població previst en el municipi i que s'ha constatat en aquest darrer trimestre del 2018, creu l'equip de govern que el projecte Escola Nova de l'Escola Pia de Sitges, el terreny previst al Pla d'Equipaments com a trasllat Escola Pia, pot ser clau per cobrir les necessitats d'oferta educativa en el futur? Moltes gràcies.
La pregunta que formulava el representant de l'Associació Cultural de Sitges. Són quatre preguntes i procedirem a contestar-les cada una d'elles. Senyor Mas. Sí,
sobre la primera pregunta, jo em referiré a les tres primeres. La quarta, que és òbviament vinculada a l'oferta educativa, el regidor d'ensenyament òbviament tindrà molta més informació que jo. Primer, agrair la iniciativa i la deferència que he tingut a venir-nos a explicar doncs, a cada grup i a tots en general al ple la situació del procés participatiu i de la nova formació de la fundació que vostès han executat. Primer, sobre els tràmits que cal per fer un intercanvi d'usos, una permuta en aquest sentit, en definitiva, qualsevol aspecte del patrimoni municipal, com seria la finca, que estem parlant d'equipaments, està tot regulat, és a dir, això és el decret 336 de 1988, que és el reglament de patrimoni dels ens locals on està regulat en qualsevol cas tot aquest tipus de situacions i de permutes. Aquí hi ha diversos elements que cal, diguéssim, definir amb molta exactitud. Temes de valoracions, temes de, depenent de la valoració, depenent també de la forma jurídica que vostès ha adoptat, depenent també, ara ha marxat el secretari, però també amb el nou secretari, depenent de les interpretacions que pugui fer d'alguna dels tràmits que tinguem previst fer en el futur, doncs caldrà ajustar molt l'òrgan competent a assignar-ho. A lo millor és una operació que no cal que passi per ple, a lo millor és una operació que és competent la Junta de Govern Local, a lo millor és una operació que cal passar per un informe de la Generalitat de Catalunya. Tots aquests detalls, en definitiva, tota aquesta concreció en el full de ruta és una feina que s'ha de fer i del govern el que sí que, a través del seu alcalde, òbviament, convocarà els agents implicats, els agents tècnics, no està aquí el secretari, i també, evidentment, els interessats, en concretar aquest full de ruta que tingui a bé de desenvolupar-se i de complir els objectius. Cal a dir que vostès mateixos han dit això. No sabem ni el resultat del seu procés participatiu. Per tant, difícilment ara ens podem decidir amb alguna cosa si no sabem el que vol encara la Fundació de l'Associació Cultural. Per tant, és a dir, és un procés que s'ha de dibuixar, és un procés que s'ha de tirar endavant i només el treball, diguéssim, del dia a dia que l'alcalde liderarà amb un grup de treball podrà fer realitat el que òbviament tots interessa. Per tant, que aquest estudi de detall s'ha de fer amb un treball dia a dia amb tots vostès i amb els serveis tècnics de la casa, que també són en definitiva els que tindran molt a dir amb tot això. Sobre la segona pregunta, existeix una peça de sòl al PPU. Bé, aquí és important entendre, i repetiré, que el Pla d'Equipaments no és un document normal, no és un document que dona dret a ningú a ocupar cap zona ni cap terreny, és a dir, és només una previsió de la ubicació de possibles equipaments públics del municipi en el futur. Per tant, en el ple, i això ja ho vam fer el ple del mes de maig d'aquest any, vam donar compte al ple dels resultats de la seva tramitació en un procés participatiu on, en concret aquest, va haver sectorialment un debat també en l'àmbit de l'ensenyament. Torno a dir que aquest document pot orientar sobre la millor ubicació dels equipaments però mai, mai, mai pot decidir sobre el trasllat de la seva escola. Això ho repetiré mil vegades. És a dir, el document podrà dir doncs, els terrenys que hi ha, però no podrà dir que l'escola Pia es traslladi o no. No ho dirà, no ho dirà en absolut. Per tant, la tramitació que realment cal és la que he comentat a la primera pregunta. No? O sigui, cal posar-se a treballar per fer efectiu amb la nova informació sobre el seu estat en fundació ara de recentment i amb el resultat del seu procés participatiu, posar-se a treballar per garantir que l'equipament, en aquest cas l'escola, pues, tingui els fruits que tots vulguem. Per tant, el que es va donar compte al ple pues, estan els documents que obren evidentment a l'acte i a la convocatòria del ple i per tant es poden consultar i allà estan. Sobre la tercera pregunta, diu, s'ha descartat altres alternatives? Home, a veure, el procés de participació va donar els resultats que van donar. Per tant, seria lògic, entenc, mantenir la ubicació proposada com a possible per fer aquest tipus d'intercanvi d'usos que comenten. Ara bé, cal dir, repeteixo, que no és un document hermètic normatiu que no genera cap dret a ningú. Per tant, la tramitació i el document que serà vàlid és el document final de conveni o de contracte entre les dues entitats. Per tant, jo em remeto a que fins que no es tingui el conveni final, tot el que puguem dir doncs és subjecte a petites modificacions i petits canvis. No? Sobre la quarta pregunta sí que no m'atreveixo a contestar i potser passo la paraula, alcalde.
Moltes gràcies. I per contestar la quarta pregunta la respondrà el regidor d'Ensenyament, el senyor Eduard Terrado.
Bueno, benvinguts aquí al ple als representants de l'Associació Cultural. Primer que res, voldria, després de 2 anys i mig que hem estat parlant amb altres representants que havien hagut abans i amb vostès, pues felicitar-los pel procés que han fet de participació i de decisió i de debat i que al final pot portar a que vostès vegin cap on han d'anar en quant a la millora que necessitem fer a la seva escola, no? A les seves instal·lacions. Pel que veig ja sembla que hi ha una mica una idea de cap on anirà, no? I tot pel que intueixo, no? Pel que han estat dient que anirà cap a sol·licitar un intercanvi de terrenys. Bueno, no sé, esperarem que el dia 14 ens portin aquests resultats i també suposo que començarem a saber una mica de la proposta ja en ferm de què tracte. I, bueno, felicitar-los. I centrant-nos amb la pregunta, que la llegeixo, perquè ja ha passat molta estona parlant el Jordi Mas, diu, donat el creixement de població previst al municipi i que s'ha constatat en aquest darrer trimestre del 2018, creieu l'equip de govern que el projecte d'escola nova de l'Escola Pia de Sitges al terreny previst del Pla d'Equipaments com a trasllat d'Escola Pia pot ser clau per cobrir necessitats d'oferta educativa? A veure, clar, nosaltres no sabem si la proposta contempla mantenir les línies d'educació que teniu ara o s'incrementen, no ho sabem. Ja ho sabrem, no? El que sí que he de dir és que actualment, amb la situació actual i amb el curt termini, de moment no ens cal incrementar l'oferta en quant a línies. No calen més línies perquè encara que l'evolució demogràfica és una mica en positiu, crec que hem arribat als 30.000, pot ser, senyor Batlle? Crec que hem arribat als 30.000 habitants, però la piràmide demogràfica no creix molt per baix, sinó que més aviat creix per dalt, per unes franges d'edat que no ens fan increment de demanda en quant a línies educatives. Per tant, ara, en un curt termini no ens cal, però el que sí que crec que, i és per on veig que sempre he entès jo que anava la demanda, és en quant a la qualitat del servei que oferiu, en quant a l'aposta educativa que necessita uns mínims d'espais, de condicions, de seguretat, d'uns mínims de qualitat que ara us trobo una mica encaixonats i que, per tant, no podeu donar. Jo respecto que hi ha molta gent que aposta per el vostre tipus de model educatiu i d'escola i, per tant, bueno, pues, sempre i quan trobem una manera de que tot el poble en surti beneficiat, a més de la vostra comunitat
de persones, no? d'infants i de pares, pues, mentre hi hagi un win-win, suposo que arribarem a un acord. Però que sí, la necessitat d'incrementar línies, una necessitat ara com ara no ho és. Potser sí, potser d'aquí 10 anys ho serà. I, però ja ho veurem, ara com ara estem, no és una necessitat urgent. Val? Molt bé, moltes gràcies.
I així es va acabar el ple, amb torrons i un brindis per aquest any nou. 11:36, tanquem aquí el resum del darrer ple municipal. En uns moments tenim temps, encaix, per l'agenda de la biblioteca, amb en Joan Totosaus i la Marta Sánchez.